Bé, doncs ja els tornem a tenir aquí. Ells són els components del Núvol, els joves que ens visiten cada 15 dies, com la temporada passada, per parlar-nos de les seves inquietuds a través d'una entrevista que anomenem El Fenomen i d'altres continguts que venen en forma de tendències i de propostes a les que campana la boira. Saludem a la Irene, al Marc i al Guillem. Molt bon dia, què tal?
Hola, bon dia.
Molt bon dia a tots.
Bon dia.
Com esteu?
Bé, ja amb el fred, la tardor i aquestes coses.
Bastant ja, fred, últimament.
Ja tocava, no?
Sí, ja tocava.
Sí, sí, l'última vegada.
Jo ja us dic que a mi no m'agrada, eh? Jo prefereixo les temperatures més càlides.
Jo també.
Però vaja, perquè després mireu el que passa, eh? Sopes.
Sí, exacte.
Sopes i més sopes, però vaja. Amb això ja intentarem fer. Per cert, 5 cèntims, qui els fa avui?
Bé, doncs, com bé has dit, Carme, avui us portem un fenomen, la Laura González, que ens parlarà sobre les assemblees estudiantils i, com sempre, tres tendències noves a les xarxes i Descampant la boira, una cançó, un llibre, una sèrie i una nova pel·lícula.
Doncs som-hi.
Bones, Núvols. Avui tenim amb nosaltres a una fenomen de la nostra ciutat. Ella és la Laura González, una jove santcugatenca que ha participat molt activament en les assemblees estudiantils creades recentment en diversos instituts. Aquestes assemblees han agrupat a molts joves de diverses edats que han decidit implicar-se en els esdeveniments polítics que han succeït a Catalunya. Benvinguda, Laura.
Hola.
En primer lloc, podies presentar-te i comentar-nos quin paper jugues tu especialment en aquestes assemblees estudiantils?
Bé, jo sóc un estudiant d'un institut públic d'aquí Sant Cugat i des de fa anys que estic ficada en l'assemblea de delegades i delegats del meu institut i m'he encarregat bastant amb altres companys i companyes meves organitzar i mobilitzar l'alumnat del nostre centre per dur a terme aquestes no assistències col·lectives a favor del dret i tot això que està passant actualment.
Com i amb quin objectiu van néixer aquestes assemblees de joves?
Doncs, de fet, va néixer fa anys, abans que jo sigués al centre, de fet, amb l'objectiu de reivindicar lleis que s'aprovaven amb les quals no estàvem d'acord o per reivindicar una mica la nostra opinió com a joves. I llavors, bueno, últimament realment s'ha ampliat amb tot aquest tema del procés i amb tots els esdeveniments que han estat passant l'últim mes.
I com us vau començar a organitzar? O sigui, a través de WhatsApp, Telegram, com ho heu fet?
Sí, de fet, primer va ser facilitat per l'institut. Cada classe havia de tenir una delegada, un delegat, i llavors estàvem constituïts en assemblea de delegats i delegades i al final això ens ho feien per fer les festes del col·le, el que sigui. Llavors, al final vam crear un grup de WhatsApp i al final ja més alternativament de direcció vam anar nosaltres fent el nostre ritme, el que creiem adient.
I quina va ser la rebuda inicial per part dels estudiants, però també pels pares?
Bé, per part dels estudiants, desgraciadament, sempre és bona, perquè actualment l'alumnat busca qualsevol oportunitat per saltar-se a classe. Tot i així, sí que és veritat que he de reconèixer que últimament i els últims anys la gent s'ho pren menys a la lleugera i realment hi ha hagut una implicació molt bona i molt positiva per part de tot l'alumnat del centre. Sí que és veritat que els pares, en un principi, clar, espanten una mica de, bueno, fan vagues, sí, però què és això? Perquè teòricament les vagues són per anar a les manifestacions. Què passa? Hi havia molta gent que no, feia vaga de vagància per quedar-se a casa. Llavors, bueno, el que hem intentat és una mica agafar el punt, no?, de, bueno, si es convoquen dos dies de vaga, doncs només en fem un, perquè així es fa el dia que hi ha la manifestació, perquè realment... I, de fet, al nostre centre només podem fer vaga de tercer, segon de batxillerat, perquè teòricament aniríem a la manifestació, no? Llavors... Doncs, realment, sí que és veritat que en els últims anys, o sigui, jo estic supercontenta, perquè cada cop s'anima més gent i la gent cada cop hi dona més de si.
Quines han estat les principals accions que heu organitzat com a assemblea?
Bé, a part d'organitzar les activitats dintre del centre, com festes o això, en plan més externament, el que fem és, bueno, som un seguit de gent, que el que fem és, bueno, rebem la convocatòria del sindicat d'estudiants, llavors decidim si ens volem atenir la vaga o no, I llavors passem per les classes i llavors fem assemblea, també parlem de què és el que volem i un cop s'ha aprovat la vaga o no, fem activitats tipus, molt bé, la manifestació a les 12, d'acord, doncs quedem a les 9 davant del centre per fer cartells. Tu portes això, tu portes allò, o ara quedem per fer una mica de conscienciació. I, de fet, aquests dies, clar, com que hi ha hagut moltes vagues i manifestacions, doncs hem intentat també posar-nos en contacte amb altres centres i això, no? Ajudar-nos una mica tots entre altres, perquè vulguis o no, hem de treure'ns el curs, diguem.
I tots els centres s'han adherit a
ajudar-vos? Sí, sí, la veritat és que, o sigui, bueno, ens hem relacionat amb instituts públics, amb privats i concertats no hem tingut gaire relació, però amb els públics la veritat és que sí, hem trobat un representant de cada centre i la veritat és que molt bé, una resposta superpositiva i amb ganes de fer moltes coses, realment. És a dir, hi ha hagut una resposta superpositiva.
Creus que els joves se senten representats i escoltats per part dels òrgans directius dels instituts? I, vull dir, quina és la sensació en tot això?
Jo puc parlar en el cas del meu institut. En el cas del meu institut, jo crec que sí, realment, direcció, no només ara amb aquest tema del procés, sinó amb anteriors vagues per a altres lleis educatives, ens ho ha posat sempre molt fàcil. Hi ha una llei, hi ha una norma al nostre institut, que és que ho has de presentar 5 dies abans, i realment sempre ens ho han facilitat tot, no ens han posat cap problema, i fins i tot ens han facilitat aules, micròfons, tot, sigui pel que sigui.
Doncs això realment és un punt a favor perquè hi ha alguns instituts, com per exemple estudiants de l'Angeleta, ho dic per experiència personal perquè jo també he sigut delegada, que es queixaven molt de que direcció no facilitava els tràmits per poder tramitar les peticions de vaga, no? Teniu algun tipus d'acord o de consens o simplement és propostes d'estudiants que traslladeu a direcció?
El que fem generalment és convoquem assemblea amb tot l'institut, és a dir, els posem tots en una aula, parlem, decidim, i llavors anem tres estudiants i anem allà a direcció i els hi exposem. Precisament per les vagues el que hem de fer és un redactat on nosaltres diem s'ha fet aquest acte, s'han pres aquestes decisions i adjuntem també la convocatòria de la qual ho hem rebut. És a dir, hem de fer un certificat conforme, llavors ells ens diuen si ens ho aproven o no. Només si fem tots els procediments correctes i tot bé, no ha de passar res i ens ho concedeixen, diguem.
Teniu algun tipus de contacte amb assemblees estudiantils de fora de Sant Cugat o només dins de la pròpia ciutat?
Jo estic en contacte amb estudiants d'altres centres fora de Catalunya, però no amb cap associació. És a dir, sí que dic, truco una mica de Terrassa i li dic, ei, tu, ens unim? De conya, llavors anem totes juntes o tots junts, saps? No. Però no tinc, en plan, no hi ha cap associació amb la qual diguis, sí, doncs truquem aquests i ens adherim. No, és més, en plan, pati de col·legi, diguem.
I creus que seria útil entaular relacions amb altres assemblees de fora de la nostra ciutat?
Tot té els seus pros i contres, no? Diguem, un pro podria ser, per exemple, que seria més fàcil, aniríem més gent, faríem més bola, ens coneixeríem més entre nosaltres, potser fins i tot a l'hora de si hi ha algun perill en algun moment, seria més fàcil també. Un altre contra és que, clar, potser la nostra ideologia o la nostra manera d'enfocar aquest tema seria molt diferent al seu, o potser la ideologia fins i tot, perquè hi ha molts nivells, no, d'ideologia i potser això podria comportar algun problema o alguna discrepància.
Quins objectius teniu per a aquest curs? Algú t'ha fixat?
Realment, el nostre objectiu és vetllar perquè el nostre institut, en plan, i la gent hi estigui a gust. No? Que la gent s'hi senti còmoda, que tothom es senti representat, identificat i que tothom tingui dret a expressar-se tal com és, perquè el problema és que moltes vegades la gent es deixa tirar per la majoria i la minoria no expressa la seva opinió ni exerceix el seu dret a vot. I ens trobem en molts casos de voto que sí perquè si no em rebentaran i no. És a dir, justament el que busquem és això, no? Per exemple, per Sant Jordi no té res a veure amb vagues, però fem el joc dels petons, no? Amb tot l'institut. Qui es vulgui s'hi apunta i de conya, no? Una mica això, hegemonia entre tot l'institut.
L'1 d'octubre veu estar defensant el vostre institut com a col·legi electoral. Creieu que aquest fet us va fer que us unissiu més a nivell d'assemblea i de col·lectiu estudiantil?
Totalment. És a dir, la veritat és que va permetre que no fos en plan primer d'ESO, segon d'ESO, tercer d'ESO, quart d'ESO, primer de batxillerat, segon de batxillerat, sinó que ens uníssim tots. És a dir, ara pels passadissos hi ha gent que abans no es coneixia entre si i ara es saluden, realment es va crear molts vincles i al final van ser dues nits molt llargues i molt intenses i això realment va fer que s'unís un munt la gent.
Has patit mai creient que s'us anava de les mans? És a dir, que companys o alumnes s'han accedit en el seu dret de protesta o vaga?
La veritat és que del meu centre no. Amb aquest tema estic, o sigui, crec que és molt bo, perquè la gent ha sigut sempre molt pacífica, també hem donat aquestes normes, és a dir, hem intentat promulgar que hi ha fora violència, tot pacífic, i des del meu centre realment no hi ha hagut que jo sàpiga, diguem, o que en aquell moment estiguessin amb el col·lectiu de l'Assemblea, no hi ha hagut cap problema.
Entenem que les vostres mobilitzacions van adreçades a tot l'alumnat dels centres de secundària, però aquells que feu batxillerat, i en especial els que feu segon, com afronteu tantes vagues estudiantils, generals o aturades amb el curs que se us ve i amb la selectivitat?
Bé, la veritat és un tema que ens preocupa bastant, perquè, vulguis o no, no és el mateix fer un total de 100% de classes que fer-ne un 75% per les vagues. És molt important, realment, fer vagues si tenen un objectiu, no vaga per quedar-se a casa, i realment hem de defensar el que és nostre, però també hi ha un punt que has de pensar en el teu futur, no? Perquè, bueno, d'això ens en depèn la vida, diguem, no? I llavors, realment, l'enfocament per part de la nostra classe va ser, bueno, clar, nosaltres volem fer vaga, però no volem perdre classes. Llavors, el que vam fer va ser posar-nos amb això que us he dit, de posar-nos en contacte amb altres instituts, amb els altres instituts públics, i llavors vam crear, bueno, vam tenir la idea de, en el cas de que hi hagi vagues molt més consecutives, en plan, jo què sé, es fa dues setmanes de vaga, doncs que ens ajudéssim uns als altres, de manera fer classes de repàs perquè ens poguéssim ajudar uns als altres a dur-ho a terme. De fet, el cap de setmana de l'1 d'octubre, jo i altres companyes meves i companys vam avançar temari a nens de tercer d'ESO en el cas de que es perdessin més classes perquè així tothom anava una mica més com avançat. De fet, al nostre centre hi ha molts professors que estan anant a tota pastilla perquè puguem com recuperar totes aquestes classes. Llavors, una mica això, ajudar-nos uns als altres perquè realment ningú en surti perdent.
És a dir, que cal tenir una mica en compte el futur, diguem, el futur del país, però també el futur més immediat que us afecta directament.
Efectivament, perquè tothom ho vol tot, diguem, no? I a vegades triar és complicat i s'ha de trobar el punt, jo crec.
Doncs està molt bé, perquè hi ha hagut una de les preguntes, no sé si l'ha fet la Irene, que preguntaves que quina havia estat la rebuda per part dels estudiants, no sé qui l'ha fet, I també per part dels pares, però dels pares no n'hem parlat ni s'ha dit res. I en referència, sobretot, a aquest últim tema de les classes que es perden, el temari que queda endarrerit i com s'ha de recuperar després, m'imagino que això sí que és una preocupació pels pares, encara que vosaltres ja sou grans, m'explico? Però una part de preocupació sí que deuen tenir, no? De quina manera es manifesten els pares?
A veure, hi ha pares de tot. També hem de pensar que hi ha pares que no són partidaris a les vagues perquè no són partidaris de la ideologia amb la qual estem fent la vaga, no? Diguem, no defensen el que nosaltres defensem. Llavors, aquests pares sí que no estan gens d'acord i, de fet, o sigui, hi ha moltes maneres que ho manifesten, de fet, o ho manifesten directament al director i es queixen i truquen a l'escola i munten un berenjenal, o es queixen a l'AMPA, o ho transmeten als seus fills perquè transmetin el malestar a nosaltres. Però, en general, jo sí que algun cop m'he hagut de, bueno, no enfrontar, sinó m'ha vingut a visitar alguna mare, diguem, a demanar-me explicacions. Clar, jo li he dit correctament que és un dret al qual és un dret que nosaltres tenim i això és una cosa que diem molt al nostre centre, és a dir, si tu no estàs d'acord amb el qual està convocada la vaga, vas a l'institut. És així de fàcil, és a dir, justament les vagues són per reivindicar-se. La millor manera per reivindicar-se en contra és anar a l'institut. I al final, quan només són vagues d'estudiants, el professorat hi és i pot avançar temari. Però clar, aquí ja entra el tema de, bueno, però, saps?
Que després però la diries, gent és molt... diries, Laura, que la tendència generalitzada dels pares és quina?
Tenen por, ho entenen, però tot i així diuen, ep, vigiles el teu futur, saps? De manera que és com un estira i arronsa. Hi ha pares de tot, realment.
Interessant. Molt bé. Sí, sí. Alguna pregunta més?
Doncs la veritat és que no, perquè ens ha quedat molt clar el tema de la coordinació i sobretot que, bueno, que aquest moviment estudiantil que està creixent amb força a Sant Cugat després del cap de setmana de l'octubre, doncs que esperem que continuï. Que en alguns casos feia falta.
Laura, algun missatge per a aquests pares que són una mica més reticents a celebrar les vagues?
Que confiïn en la joventut, perquè realment falta molta confiança en la joventut.
I que recordin que ells també han sigut estudiants.
Exacte.
Molt bé, doncs agraïm moltíssim a la Laura que avui ens ha vingut a explicar, i molt bé, per cert, com està funcionant tot aquest moviment assembleari, que no només és per les vagues i pel procés, que això s'ha intensificat, diguem, amb tota aquesta situació, però que, de fet, la feina que es fa és una feina important de cara als estudiants en l'àmbit educatiu on es troben ells ara mateix. Laura, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a seguir.
Gràcies, Laura.
Gràcies.
Seguim amb la nostra secció habitual, on us portem el que ha estat el més comentat a les xarxes socials durant els últims dies. Concursos televisius, anècdotes divertides i molt més.
Comencem amb un programa de televisiu que és tendència constant a les xarxes socials, Operación Triunfo 2017. El concurs més famós de la televisió ha tornat i amb molta força, ja que no només està tenint molta audiència, sinó que està causant furor a Twitter i a YouTube.
El programa ha obert un canal a YouTube que emet les classes i els assajos dels concursants durant tot el dia. El canal té de mitjana entre 8 i 6.000 espectadors cada dia. I a més, el hashtag del programa a Twitter no ha deixat de ser tendència a Espanya des que va començar a emetre's.
Ja sabeu, núvols, si voleu estar al dia del programa de moda, entreu a les xarxes i podreu seguir els comentaris del públic en temps real.
Continuem amb un fet curiós que s'ha fet viral i que ha tingut lloc al Masters 1000 de París, un dels tornejos del circuit de tennis més prestigiosos entre el tenista Rafael Nadal i la seguretat del torneig.
La divertida anècdota es va produir quan Rafa Nadal es dirigia al camp d'entrenament. Allà, un vigilant de seguretat poc aficionat al tennis li va deixar anar: «Hola senyor, té l'acreditació?» Nadal, sorprès, li va contestar: «No la tinc aquí». El vigilant li va contestar amb un «Qui ets?» i el tenista balear li va replicar «Rafael Nadal» entre somriures.
En aquell instant, el treballador es va adonar que tenia davant seu a un dels millors tenistes de la història i el va deixar passar amb evidents signes de vergonya. Pel que es veu, Rafa Nadal encara pot passar desapercebut.
Un altre fet destacable que probablement molts ja haureu vist és que ara Instagram, la famosa xarxa social que permet publicar fotos, vídeos, enviar missatges, fer Insta Stories i live videos, vídeos en directe, ara també et permet fer live videos with friends, amb amics.
Instagram, que va començar sent una xarxa en què només podies publicar fotos, fa pocs mesos va incorporar l'opció de fer vídeos en directe. I ara, a més, pots convidar un amic a unir-se al teu vídeo i fer-ne un amb dues persones i en directe.
Si encara no us ha arribat l'actualització, no us preocupeu, que aviat la tindreu al vostre abast. Instagram les està enviant progressivament. I núvols, a gaudir d'aquesta nova opció!
Als núvols us portem, com sempre, recomanacions pel temps lliure. Pel·lícules, sèries, llibres, grups de música i altres propostes culturals que ens ajudin a treure el cap fora dels llibres d'estudi i les biblioteques. Comencem amb un llibre.
El llibre d'avui és En un bosque muy oscuro, de Ruth Ware. Aquesta novel·la narra la història de Lenora, una escriptora solitària i insegura, que, per sorpresa, és convidada al comiat de soltera de la seva millor amiga d'institut, que no veu des de fa més de 10 anys.
La història gira sobre el misteri que envolta aquesta festa. Està plena de desconeguts i se celebra en un lloc aïllat. El que no sap Lenora és que en aquesta festa s'hi cometrà un fatal assassinat. És un llibre llarg, té unes 400 pàgines, i us enganxarà la primera. Està disponible a les llibreries per 18 euros en paper i 8 en format digital.
La sèrie que us portem aquesta setmana és Suburra. Aquesta producció italiana acaba d'aterrar a internet i ja ha rebut molt bones avaluacions per part de la crítica.
L'argument gira entorn a les disputes de poder i el crim organitzat a Itàlia. La història comença el 2008, on els diferents grups lluiten per una zona de territori a la costa italiana. Les lluites de poder i influències implicaran des de bandes de crim organitzat, polítics i fins i tot el Vaticà. Si sou fans de Narcos, us agradarà.
La sèrie s'ha estrenat fa poc a Netflix i només té una temporada. Així doncs, la primera temporada compta amb 10 capítols, de fins a una hora cadascun. Ja sabeu, Núvols, una de les millors estrenes online d'aquesta tardor.
I en Claus... I en Claus cinematogràfica, avui us portem la pel·lícula Relatos Salvajes, una producció argentina de l'any 2014 que va rebre grans crítiques tant per part del públic com de la crítica.
Està dirigida per Damián Cifrón i protagonitzada, entre d'altres, per Ricardo Darín, que és bastant conegut, i Leonardo Sbaraglia, tot i que té un repartiment bastant coral. Té una durada de 120 minuts aproximadament i a continuació us en farem, com sempre, una breu sinopsis.
El film consta de 6 episodis i petites històries que alternen la intriga, la comèdia i la violència. Els personatges es veuran empantats a l'abisme i cap a l'innegable plaer de perdre el control, creuant la ínfima línia que separa la civilització de la barbària.
El director, que a més és el guionista, porta els seus personatges al límit i explora els extrems del comportament humà. Si voleu passar una bona estona a Núvols, ja ho sabeu. Toca veure Relatos Salvajes. I com sempre, Núvols, acabem el programa amb una cançó. La que esteu sentint en aquests moments és la recent estrena de Selena Gomez, Wolves, una producció feta en col·laboració amb Marshmallow.
Aquest famós DJ va fer les seves primeres publicacions al març de 2015 i a hores d'ara ja acumula diferents èxits, entre els quals destaca Alone. Ens crida l'atenció la seva peculiaritat i és que el músic mai mostra la seva identitat, sempre surt amb una mena de caixa blanca que simula un malví amb una emoticona.
A hores d'ara, fins i tot ha tingut l'oportunitat de participar amb la famosa cantant i actriu americana Selena Gomez. Li desitgem molta sort en la seva nova gira i a vosaltres un feliç dia. Fins aviat, Núvols.
Doncs a vosaltres també moltíssimes gràcies i acabem amb aquest tema i fins d'aquí 15 dies, no? Ja s'acosta Nadal, no?
Exacte,
fa olor.
Com menys t'ho esperes?
S'olora. Molt bé, Marc, Irene, Guillem, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Bona setmana.
Adéu.
Adéu.
I'm to you, to get to you, to get to you.